Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Avui parlem dels VAN, vehicles aeris no tripulats coneguts popularment com a drons. Tot i el seu origen militar, el boom d'aquests aparells arriba amb les diferents aplicacions civils que des de fa uns anys se li estan donant. I avui coneixerem més sobre aquest món a través de l'empresa EMAF i del seu codirector general, l'Àlex Gomar, a més a Sant Cugatenc. Àlex, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Carme.
Benvingut.
Merci.
I EMAF és una empresa que neix aquí a la ciutat?
Bé, inicialment el que neix és a la Universitat Politècnica de Catalunya, amb dos dels meus socis, ideant diferents aplicacions del que seria un projecte pràctic dut a terme inicialment a la universitat. Aquest projecte es va començar a Castelldefels, ara on casualment estem també ubicats, a l'Agència Espacial Europea d'allà, i vam anar evolucionant mentre estàvem també a Terrassa, a l'Aixellat. Sí que és veritat que jo sóc d'aquí, de la ciutat, i durant 6 mesos vam estar incubats aquí a SD Creàpolis perquè vam guanyar el programa Empenta el 2012. Llavors vam tindre la fortuna de poder, en una fase d'ideació del que seria el model de negoci del que és ara actualment EMAP, vam estar incubats aquí a la ciutat durant 6 mesos.
O sigui que estem parlant de quina època? Tu dius el 2012 estàveu aquí incubats, però diguem que la teva relació és una mica abans?
Bé, jo entro en el projecte, sí que el que es va decidir és a mitjans del 2012 fer un grup de treball que fos multidisciplinar. Aquí ens vam juntar el que formem ara el nucli dur de tota la vida de MAP, no? Que són 7 socis. 6 d'ells amb diferents verticals o diferents especialitats són enginyers aeronàutics, i jo personalment, que jo he estudiat enginyer industrial i especialitzat en administració i direcció d'empreses.
Deixa'm que llegiré una mínima informació que tenim per il·lustrar, per situar a la gent. Si hi ha qualsevol esmena, tu mateix, que ja saps de què estem parlant, ja em corregiràs. EMAF és la primera empresa de drons avalada per l'Agència Espacial Europea per instal·lar-se a la incubadora que té aquí a Espanya. Va néixer de la mà d'antics estudiants de l'UPC, com ara ens estaves comentant, que ofereix serveis amb drons. EMAF dissenya i també comercialitza solucions de gran valor afegit per a la indústria amb drons. Són especialistes en el processament de dades i imatges i pioners en el desenvolupament aeronàutic i operatiu de la tecnologia dron, i el seu objectiu és generar per a ells que siguin una solució per al client. Actualment esteu focalitzats en 4 grans indústries, com l'agroambiental, en l'agricultura i la gestió de l'aigua, la d'inspecció, més a nivell industrial, la topografia aèria, que serveix per a construccions, i l'audiovisual.
Sí.
Aquestes serien bàsicament les dades. Explica'm, però, abans ho hem intentat definir, què és un dron, que bàsicament qualsevol diria és un aparell,
sí.
No?
Teòricament la paraula dron, com ja se sap, no? És, en anglès la traducció literal és borinot, fent referència al soroll que fan les aspes quan aquests multirotors que tenen diverses hèlices, fan el soroll aquest al moure l'aire. Però sí que un dron, senzillament, el que és una aeronau, el símil seria un avió o un helicòpter, el qual és tripulat a distància, és a dir, són teledirigits. Llavors, aquesta és la idea. Dins d'aquí podríem entrar en que un dron es pot controlar mitjançant radiocontrol, que seria com el típic joguet que fa 10 anys ens regalàvem, que era un cotxe teledirigit.
Sí.
Doncs els pilots actualment controlen el dron com si fos un cotxe teledirigit, però no deixa de ser un avió o un símil de multirotor que és tendint com cap a un helicòpter, no? Amb petites dimensions. El que sí que les empreses, nosaltres, per exemple, tenim la capacitat de ja literalment fer vols autòmats. I autòmats vol dir que tu situes els punts a l'espai on tu vols que el dron aquest voli i passi, i autònomament, sense que ningú hagi de donar cap mena d'instrucció ni hagi d'estar controlant constantment la plataforma, doncs l'aeronau fa la traça que tu desitges. No?
O sigui, aquestes són les dues opcions.
Sí.
O bé controlat a través d'un aparell des de terra,
sí.
Control remot,
O un operador planifica una ruta i el dron autònomament executa aquest traçat.
Per pilotar un dron d'aquests cal un carnet?
Sí.
T'has de treure una...
Efectivament.
Sí? És a dir, fa... com funciona això?
Doncs ara l'antic Real Decret, que vam començar a aplicar-lo, però si ja té un any de vida... aquest antic Real Decret el que marca ja és un marc regulatori en el qual les empreses per poder fer ús comercial d'aquesta tecnologia han d'estar certificades, i per certificar-te senzillament has d'acreditar uns paràmetres tècnics i has de justificar com registrar les plataformes amb les que volaràs. És a dir, jo tinc aquesta plataforma, que li ficaré aquest codi, i amb aquest codi jo autoritzo que amb aquestes circumstàncies i aquests plans de seguretat jo realitzaré aquestes operacions per tal de jo validar el vol i l'operativitat d'aquesta plataforma. Les empreses, com a tal, d'alguna manera firmen com un certificat on avalen la responsabilitat civil de l'ús d'aquesta tecnologia. No hem de ser catastrofistes, però sí que és una tecnologia que fent un mal ús d'aquesta tecnologia la societat pot afectar en certa manera, no? Per això es va establir aquest marc regulatori, i una de les coses és que dins de zones urbanes, en el marc actual que tenim, no es pot volar. Llavors, això és una altra circumstància, que les empreses que han firmat aquest certificat d'ús responsable d'aquesta tecnologia, doncs hem de tenir molt clar què podem fer, què no podem fer, i després també hem de ser conseqüents, de dir, no només és el dany que puguem fer a la societat, que ja és moltíssim i és el primordial, també ens trobem davant d'unes sancions molt considerables. Uh-huh. A més d'això que em preguntaves, doncs, a part de la part de l'empresa, el pilot com a tal ja té una certificació específica, que és el curs o el carnet de pilots homologat per l'Agència Estatal de Seguretat Aèria. Uh-huh. Nosaltres, per exemple, EMAP, en el moment que va sortir tot això, ja vam veure la necessitat d'haver de capacitar d'una manera responsable i eficient els pilots, i bueno, ara mateix estem donant la cinquena promoció amb totalment èxit, on els nostres cursos, el component diferencial que tenen és que realment els nostres estudiants palpen, toquen i veuen exactament quina és l'activitat, perquè el seu professor, una persona que el seu dia a dia està immers amb aquesta tecnologia.
És a dir, que heu creat una aeroescola.
Sí, efectivament.
Doneu cursos perquè d'allà surtin els pilots que podran manipular aquests drons. Drons que, si no hi he interpretat malament, diríem que estan matriculats, no?
Sí. No podem parlar de matrícula, perquè llavors això és una altra cosa, però sí que tenen un codi.
Per això,
sí.
d'alguna manera.
I necessiten tindre tu dius una matrícula, però sí que és un lletraret on s'identifiqui el model i que nosaltres com a empresa hem validat.
Uh-huh. I vosaltres com a empresa teniu com una flota,
sí,
una flota
exacte.
De drons.
Nosaltres també, com bé has dit al començament, nosaltres vam ser pioners quan aquest boom tecnològic encara no havia arribat aquí a l'estat espanyol, vam tindre la fortuna d'apostar molt fort perquè nosaltres el futur el vam veure amb el processat de la informació, i aquí és on som 100% diferencials. És a dir, els drons el que fan és agafar informació aèria, ja sigui amb imatges, ja sigui amb diferents sensors, visual, tèrmica, tota aquesta informació és tan enorme que el que es requereix darrere són algoritmes de processat d'aquesta informació que permetin aportar valor al client. El client el que no vol són 10.000 discs durs plens de fotos, imatges, i no, tota aquesta informació s'ha de processar, perquè, per exemple, el nostre cas, o els nostres dos casos més evidents, és en el terreny agrícola. El nostre client són els agricultors, per exemple, de raïm o de cultius d'alt valor afegit. Aquestes persones no volen imatges, el que volen és saber on han d'abonar aquell any per augmentar la producció o augmentar la qualitat d'aquella producció. Nosaltres el que li donem és aquest mapa amb una aplicació mòbil, el qual ell ja automàticament ja pot integrar-ho amb el seu tractor i automàticament pot abonar la dosis adequada en el seu cultiu en aquella temporada. Llavors, això és el valor que nosaltres com a empresa oferim al nostre client, i això és el que valoren. En el cas de, per exemple, l'inspecció elèctrica de línies d'alta tensió, que estem volant pràcticament a tota la península, el que el client vol no és el vídeo termogràfic d'hores i hores de vol. El que vol és que li passis un informe tècnic d'on té les avaries o les anomalies de la seva infraestructura, i que automàticament li diguem no tan sols el problema, sinó ja la solució. És a dir, tu tens aquest cable mal connectat, per tant has de canviar aquest connector d'aquesta fase i d'aquesta línia en aquest punt exacte. Llavors, això és el que nosaltres ens vam posicionar fa molts anys i on veiem que és l'escenari de futur.
Uns drons que vosaltres heu pensat, heu creat, els heu dissenyat i que ara és la vostra eina de treball. Com han evolucionat aquests prototips?
Inicialment el que vam començar, quan vam començar efectivament no hi havia companyies. Llavors nosaltres el que vam fer és haver de fer-ho tot des de zero. És a dir, els dissenys eren nostres, la producció moltes vegades també era nostra i havíem de seleccionar proveïdors. Per exemple, aquesta Hèlix la portarem d'Alemanya, aquesta de Turquia, aquesta dels Estats Units, aquesta... Ara mateix el que estem tendint és especialitzar-nos en tot el que és la gestió de les dades, com hem comentat, i cada vegada més el que vam fer és, ja n'hi ha els majors fabricants de drons, doncs n'hi ha una empresa americana, que és 3D Robotics, que doncs com a fabricant ja té part important del mercat. Tenim una empresa europea que és francesa, que és Parrot, la coneixem perquè és la dels tom-toms dels cotxes. Doncs també s'han ficat en el món dels drons i també té una alta penetració a mercat amb unes capacitats financeres espectaculars. I també n'hi ha l'asiàtica, l'empresa asiàtica, que és DJI, amb el conegut Phantom que podem comprar a tots els media markets de tot arreu, que aquests Nadals segurament... gran part de famílies han comprat eines així com a diversió a nivell lúdic. Doncs aquests tres fabricants ja estan molt ben posicionats a tot el món. Llavors, intentar competir moltes vegades contra empreses on ja la seva capacitat de producció és tan enorme que senzillament fabriquen uns costos que són inigualables, en molts casos nosaltres pensem que com a estratègia és una mica absurd. Nosaltres, el punt és, hem anat abandonant això i ens hem anat apropant al client. Llavors, ara nosaltres som una empresa molt de serveis, focalitzats a entendre quina és la necessitat. Adquirim, ara ja treballem amb proveïdors de tot el món, incloses aquestes grans marques que hem dit, i el que fem també és adequar i personalitzar aquestes plataformes que són estàndards, moltes vegades a l'ús específic de cada sector. Tenim la capacitat per fer-ho, però sí que ja hem vist que el món de la producció en massa, nosaltres no volem estar aquí.
Us heu de diferenciar?
Ens hem de diferenciar i pensem que la diferenciació estarà amb el valor que porta la nostra capacitat de processar d'aquesta informació. Són tècniques quasi de visió per computador, machine learning, data processing i programació, en definitiva.
I quants clients teniu ara?
EMAP en aquests moments compta amb una cartera de clients de més de 150 tranquil·lament. És a dir, tenim presència a 8 províncies a nivell local de tota la península, amb activitat comercial a 14 províncies només amb el tema d'agricultura. És a dir, estem a Múrcia, estem a Alacant, estem a València, estem a Burgos, estem a La Rioja, estem a Don Benito, estem a Càceres, estem a Jaén. Ara en breus, ojalà, durant aquests 5 mesos puguem avançar noves creacions per tot l'estat espanyol, i la nostra previsió és una perspectiva de vam començar sent pioners, no volem perdre aquesta finestra oportunitat que vam crear quan vam començar i ningú ens acompanyava, i ara mateix que estem en el boom volem ser pioners a tot l'estat i referència. I, no puc avançar molta més informació, però esperem estar amb una passa en altres països en breu.
I on està, cap a on va el futur dels drons, de les empreses com la teva que treballeu amb aquesta eina?
El futur, jo com el visualitzo, el futur està ara, per una banda, amb la... És a dir, aniran sorgint aplicacions, els marcs legislatius afavoriran el que és una onada tecnològica que ens ha sobrepassat i que, per tant, d'alguna manera haurem de fer calaix per donar-hi entrada dins del món aeronàutic, dins de l'espai aeri, dins de les aplicacions de moltes sectors o indústries molt diferents, i aquesta tecnologia entrarà dins de tot això. I també penso que cada vegada més les empreses el que hauran de ser són especialistes, com en tot, no? Al final estem tendint cap a una societat la qual les macroempreses així gegantines tenen una flexibilitat molt reduïda i els partenariats entre petites empreses són molt més ràpides, són molt més eficients, són molt més àgils, i amb aquest nou paradigma cadascú ha de saber en què és especialista. I a partir d'aquí, sent especialistes, jo penso que aniran sorgint diferents aplicacions on cada cada empresa tindrà el seu nínxol de mercat amb un sector molt, molt concret i específic. Nosaltres hem triat aquests tres i tot el que s'ha sortit d'aquí, doncs tenim un fort equip d'innovació, pràcticament doncs, quasi el 60% dels recursos de la companyia interns es dediquen a estar constantment veient nous nínxols de mercat, noves oportunitats, noves modificacions que podem incorporar als nostres serveis, però per tal de ser això, ser especialistes amb el que volem ser.
Esteu en contacte, per tant, amb la investigació. El vostre origen, ja hem comentat abans, que està a la UPC. Per tant, imagino que esteu interessats a mantenir aquest lligam, no sé si amb la universitat, però sí amb el món de la investigació. Ho feu com a empresa pròpiament o manteniu aquesta relació, aquesta col·laboració amb la universitat?
Nosaltres vam néixer a la universitat. Pensem que és un deure de la societat millorar la transferència del coneixement universitari a la societat. És a dir, tenim en aquest país la fortuna de tindre talent absolut a cada universitat i moltes vegades som incapaços de treure aquest coneixement al mercat. I això és una cosa que nosaltres com a empresa sempre hem sigut crítics i ara des de la nostra perspectiva doncs, volem ser també solidaris. Tant és així que, per exemple, t'explico a nivell anecdòtic, Carme, ja sé que segurament ja ho saps, EMAP té una, com una associació dins de la pròpia empresa, que és EMAP Acadèmics, on alumnes de moltes, no només aeronàutics, és a dir, tenim enginyers industrials, electrònics, mecànics, de màrqueting, d'administració d'empreses, de publicitat, el que intentem és fer equips multidisciplinars. I aquí, l'any passat, vam tindre un cas d'èxit molt gran, que és el projecte Ranger Drone. És un projecte totalment solidari, que es va tutoritzar amb un pressupost de 3.000 euros. L'empresa va invertir 3.000 euros i força dels nostres caps de departament, invertint i temps i hores i amb estudiants, per tirar endavant el que nosaltres pensem que no vam tindre l'oportunitat de tindre fa 4 anys quan estàvem estudiant. Doncs aquest projecte, entenem concretament el Ranger Drone, el vam presentar a Drones for Good, que és una crida als millors projectes amb un benefici per la societat a nivell de, pues, més social o sí. Més... I nosaltres vam proposar, fa 2 anys, va ser l'any on més morts de rinocerons i elefants es van produir a l'Àfrica, amb xifres totalment que feien posar els pells de gallina, de que en els pròxims anys segurament és un problema de que l'extinció d'aquestes espècies doncs, és una realitat. Nosaltres el que vam intentar és posar-nos en contacte amb African Parks, amb una associació que gestiona la majoria de parcs de l'Àfrica, i el que vam intentar és conèixer la seva realitat i intentar donar solució a través dels nostres drons. Nosaltres vam dissenyar un projecte que eren fabricar drons low cost amb capacitat de que fossin reparats per gent a l'Àfrica sense cap mena de recurs, és a dir, es trencaven els drons i amb cola, per fer front a caçadors furtius que van amb helicòpters, van amb matralletes, estan superpreparats, i nosaltres vam fer uns drons intel·ligents que podien detectar la nocturnitat caçadors furtius o elefants, i en base a això automàticament donaven alertes als rangers, que són els protectors dels parcs, per tal de poder tindre una intervenció dins de la zona aquella on la visió és difícil, i que poguessin intervindre i intentar ajudar pues, al que eren els rinocerons o els elefants a l'Àfrica. Aquest projecte, perquè vegis el talent que tenim aquí, va ser presentat al Drones for Good, va passar el filtre dels 10 millors projectes de tot el món. Ens van invitar a Dubai a fer i vam quedar setens en aquesta d'això. Per davant de, doncs, per exemple, l'MIT d'Estats Units va presentar i va quedar per darrere nostra. Llavors, la nostra relació amb la universitat, centres d'investigació, és molt propera. La volem seguir potenciant i esperem que dins de poc em tornis a invitar aquí perquè els projectes que llançarem el 2016 són igual o més al·lucinants.
Serà una bona notícia. Per cert, ara a títol anecdòtic, no recordo, potser m'equivoco, no estic gaire segura, en una de les vies catalanes
sí.
Es van fer servir els vostres drons?
No els nostres, van haver... Era en un marc on encara la legislació era ambigua. Nosaltres sí que vam tindre l'oportunitat de gravar, vam estar a Tarragona, a Roda de Barà. L'escena que passa per sota de l'arc és nostra. És aquesta,
doncs aquesta això fet... era el que jo volia dir.
Exacte.
No recordava exactament el que...
Però sí que és veritat que moltes empreses d'equips, principalment catalanes, van intervindre i van estar. Sí que és veritat que es va produir un incident a la Sagrada Família, on va caure un dron. Remarcar que aquest dron no va ser nostre. I remarcar que arrel de per conductes així... És el per què tenim una regulació bastant exigent, és a dir, no es permet el vol actualment per sobre de persones i és un risc que a poc hem d'intentar evitar.
Àlex, molt ràpidament, el tema de la missatgeria,
sí.
Quan serà una realitat?
Carme, això és un projecte...
Perquè jo no m'imagino drons amb paquets circulant per sobre dels nostres caps, no ho sé, eh?
Aviam, imaginant-nos-ho sí que ens ho podem imaginar.
Sí,
A curt plaç, tots sabem de que el marc regulatori evoluciona molt. Tecnològicament també és una realitat de que tecnològicament es pot realitzar, però sí que és veritat que aquí hem d'evolucionar molt a nivell societat, a nivell legislatiu, com per poder conviure, com tu dius, no? Jo no m'imagino sortint al carrer i trobant-me pel carrer, pues, a part de cotxes i motos i persones, doncs drons volant, pues, ha d'evolucionar una miqueta, i sí que és veritat que això a curt plaç és un projecte de desenvolupament que esperem que en uns anys es pugui traccionar al mercat, però que en aquests moments EMAP, amb l'acord que tu em comentes amb MRV, el que estem és dibuixant una mica un escenari a futur des d'una vertent d'innovació.
Tant de moda s'han posat els drons que fins i tot a aquests Reis hi ha hagut nens que demanaven drons. Els Reis. Imagina't com han canviat els temps en poquíssims anys. Com que esteu en constant evolució, segurament no serà l'última vegada que et convidem a parlar d'aquesta tecnologia que està causant furor i que tantes utilitats té. Agraïm a l'Àlex Gomar, codirector general d'EMAF, que ens hagi acompanyat i a continuar treballant.
Ho farem. Moltes gràcies per la invitació, Carme. Ja sabeu que podeu comptar amb nosaltres pel que sigui, i sempre i quan sigui poder tornar a Sant Cugat, que moltes vegades pues, em costa, no?, perquè estem poc temps aquí i molt temps per altres llocs, doncs ja sabeu que hi tornaré.
Agraïm la teva visita. Gràcies i bon
moltes
dia.
Moltes gràcies, Carme. Adéu-siau.
Sant Cugat a fons.